El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Més qüestions. El Sindicat Metges de Catalunya demana un canvi radical en la política sanitària del govern per evitar que el col·lectiu acabi convocant una gran mobilització. Diuen que el malestar i la indignació del personal facultatiu és enorme i que una espurna podria fer esclatar una autèntica revolta. El sindicat ha presentat un manifest amb pràcticament 55.000 signatures on demana invertir més recursos, contractar més professionals i millorar-los les condicions laborals. Abordem aquesta protesta conversant aquesta hora amb l'Anix Maier, del Sindicat de Metges de Catalunya a l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, què tal? Bon dia, gràcies a vosaltres.
Quina és la situació que es viu exactament a Catalunya en l'àmbit de la medicina i que porta doncs, el sindicat a fer les afirmacions que es feien ahir des del Parlament?
Bueno, són molts factors, no? Entre ells, doncs, la precarietat laboral, la falta de contractes fixes, uns sous que encara arrosseguem retallades de la crisi anterior i, en definitiva, doncs, un desmantellament o un empitjorament de les nostres condicions i també de les condicions o de l'assistència que podem oferir als pacients, perquè al final els que es veuen perjudicats són els nostres pacients amb llistes d'espera infinites, poca accessibilitat del teu metge de capçalera, etcètera. I tot això és doncs, per falta d'inversió i per falta de professionals i per culpa doncs, d'uns pressupostos que no reverteixen certes retallades que encara patim.
En aquest sentit, la situació a l'Hospital de Sabadell és més complexa que en altres punts de Catalunya?
Bueno, probablement no, probablement és semblant a la resta de Catalunya. Tenim una primària doncs, molt malmesa, no? Una mica en paral·lel com el que ha passat a Madrid, probablement amb especificitats o qüestions concretes diferents, però la primària està molt malament i els hospitals doncs, el que tenen és un dèficit de professionals que fa que les llistes d'espera siguin enormes.
Clar, en aquest sentit, moltes vegades quan parlem de l'Hospital de Sabadell hem parlat i molt de les urgències, no? Del taulí, que de fet és un dels punts febles que té clarament l'hospital, no? I que fins i tot admet la pròpia direcció del centre. I de fet hi ha inversions que han d'arribar, no? Que van en aquesta línia, però que de moment encara no han arribat, no? Repassàvem aquests dies les dades d'urgències pediàtriques amb les bronquiolitis disparades, no? Ha començat el fred, entenem que això es traduirà també en més pressió a les urgències. En aquest sentit és clarament el punt feble del taulí?
Sí, un d'ells, clarament. És una qüestió de falta d'espai, per començar, perquè és evident, no? Tant falta d'espai, tant de llits d'hospitalització, que fa que molts pacients que estan pendents de pujar a una habitació triguin molts dies en pujar, i parlo de dies de 5, 6, 7 dies en una llitera a urgències, i això és una cosa que, la veritat, és que és bastant cridanera i que hi ha pocs hospitals a Catalunya on passi d'una manera tan important. I després una qüestió de que a la pròpia urgència doncs, no hi ha tampoc espai per ubicar tots els pacients. Sí que és veritat doncs, que s'han ampliat edificis i s'han ampliat també dispositius, però després hi ha l'altre problema que també ens trobem i que també és molt important, que és la falta de professionals, perquè al final els llits, doncs, entre cometes, són fàcils d'obrir. Tu pots obrir tots els llits que vulguis, però si no tens els professionals per atendre aquests llits, doncs al final el que ens passa és que hi ha llits que s'obren, doncs llavors es tanquen uns altres, i una mica entrem en aquesta dinàmica en la que no acabem de remuntar i no acabem de donar-hi la volta, no? o revertir aquesta situació a urgències del taulí.
Clar, per tant, al final, en el cas del taulí concret, és una qüestió d'espai, però també de persones, no? I de professionals que hi treballen. Per revertir
sí,
això, el que calen són diners, no?
El que calen són diners per oferir contractes doncs que siguin cridaners, contractes que siguin simpàtics, que la gent es vulgui quedar, que es puguin oferir i que no marxin molts professionals a altres centres o a la primària, no? En el cas d'infermeria, per exemple, o en el cas dels metges, doncs, en altres hospitals o en altres dispositius, i que afiancin professionals i facin fins i tot venir professionals d'altres llocs per poder, efectivament, doncs, donar l'assistència de qualitat que hem de donar, perquè al final és el que dic sempre, és que al final el que es veu perjudicat és el pacient.
Perquè són molts els professionals que acaben marxant del taulí per buscar millors condicions?
Bueno, en són uns quants. La veritat és que urgències, com deia, és pues, una mica el punt feble i no, això genera unes dinàmiques on el professional està malament, llavors el professional marxa, però llavors això fa que l'urgència encara estigui pitjor, m'explico, llavors això fa que encara faci que marxi més gent i la veritat és que, per exemple, d'urgències sí que hi ha molts professionals, moltes professionals d'infermeria que marxen a altres llocs del mateix hospital o d'altres hospitals o d'altres dispositius, com podrien ser ambulatoris.
Per tant, sí que hi ha aquesta situació complexa, no? A partir d'aquí, ahir al Parlament es presentaven aquestes 55.000 signatures, s'explicava que hi ha una espurna, no?, que pot fer esclatar, deien ahir, una autèntica revolta, no?, textualment. Com pot ser aquesta revolta i amb quin marge hi ha d'espurna, per dir-ho d'alguna manera? És a dir, l'espurna està ja pràcticament cremant, hi ha marge de maniobra, com ho veieu?
Home, el marge de maniobra sempre existeix, al final és el que diem, és una qüestió pressupostària, és una qüestió de posar-hi voluntat i de posar-hi diners, i evidentment el president o diguem l'executiu anunciés una inversió de pues, molts milers d'euros, molts milers o milers de milions d'euros, que per rebatir a mesures concretes les qüestions que estem parlant, doncs probablement estaríem en una situació diferent. El que passa és que ara per ara només per part dels sindicats anunciem que estem malament, que s'han de fer coses i que en canvi per part del govern en aquest cas doncs no hi ha massa resposta. Per tant, si les coses segueixen així, doncs hi haurà un punt on no podrem més.
Clar, però en aquest sentit sí que hi va haver uns fons extraordinaris, no?, que es van posar en marxa i de... O si més no, que es van explicar, perquè de vegades el que s'explica, el que es posa en marxa, hi ha alguna diferència, però si més no, que se'ns van explicar en context Covid. Això on ha quedat?
És que és veritat que en el context Covid sí que va donar la sensació que hi havia els recursos per fer el que s'hagués de fer, però posteriorment al moment agut del Covid, doncs la veritat és que tots aquests fons no sabem on estan, però no han millorat les nostres condicions laborals, no hi ha hagut més contractacions, almenys no de manera massiva, com és el que estem demanant que hi hauria d'haver, no han pujat els sous, per tant, és que realment des del sindicat pensem que realment no sabem on han anat gran part d'aquests fons, o en tot cas no han servit per revertir aquestes situacions ni perquè ens trobem en una situació millor de la que estàvem abans de la Covid. Estem clarament pitjor que abans de la Covid.
Clar, i a més, la situació de... Segurament la pandèmia el que ha fet és accentuar una mica la situació pròpia interna de la sanitat pública a casa nostra, no?
Sí, totalment, totalment. La Covid ha servit per tensionar el sistema. És veritat que, com deia, durant la crisi concreta i aguda, parlem del primer mes, no?, doncs probablement vam ser capaços de donar resposta a la immensa majoria de necessitats d'aquell moment, perquè estem parlant d'un moment molt concret, amb una patologia molt concreta, però després el que ha provocat és un allargament en les llistes d'espera, un retras en el diagnòstic de patologies greus i en moltes situacions urgents, i per tant, al final, un empitjorament de l'accés dels usuaris a la sanitat pública i, per tant, un augment de la complexitat, i això és així. No? Des de que ha passat tot això, l'accés al teu metge de capçalera és més tardà i és més difícil, i al final aquesta és la base d'accés al sistema, i si això triga, triga tota la resta, triga el diagnòstic, triga el tractament i, per tant, la complexitat augmenta.
I quin paper hi està jugant en tot això la medicina privada?
Bueno, la veritat és que la medicina privada té part, no? És veritat que ara no et sabria dir exactament si hi ha un augment de l'ús de sanitat privada. Sí que és veritat que hi ha molts pacients que quan tenen proves diagnòstiques que triguen setmanes o mesos en fer-se, doncs el que fan és anar-se-la a fer a la privada, però llavors un cop tenen les proves el que venen és a la pública, perquè tots sabem que, bueno, que la capacitat de recursos que té la pública, tot i això que estem dient, doncs són molt alts o són més alts que en moltes clíniques privades.
Clar, deien ahir, si no hi ha canvis, la situació es pot tensar i fins i tot es posava damunt la taula la paraula vaga. Esteu en aquest punt? És a dir, la realitat està en el punt de que pugui haver-hi una vaga de professionals sanitaris?
Sí, sí, estem en aquest punt. Hi ha diferents col·lectius, la veritat és que en aquest cas parlo dels metges, no? En altres col·lectius sabem perfectament que també hi ha molt malestar, però diguem que són processos paral·lels i pels quals pues, no em puc pronunciar, però almenys pel que fa als metges, doncs sí, i a més em dona la sensació que no acabem mai d'estar en una situació prou bona, no?, com per haver de posposar o com per no haver de plantejar-nos temes com mobilitzacions. El 2018 hi va haver una vaga de la primària i la concertada, el 2020 hi va haver la vaga de residents, i ara, bueno, podríem estar parlant que igual aquest any ja no, però de cara al 2022 hi podríem estar parlant d'una vaga de metges una altra vegada. Seria la cinquena vaga de metges en menys de 5 o 6 anys. Tercera, perdó.
Clar, per tant, la situació realment arriba a aquesta complexitat que explicàvem ara, i la sensació és que si aneu si s'arriba a aquest punt, els professionals secundarien aquesta aturada?
Sí, dona la sensació que en realitat al final un sindicat o no decideix de forma unilateral convocar o no convocar una vaga. Al final, quan convoques una vaga, és perquè els professionals sanitaris que hi ha al darrere és el que estan demanant i és el que pretenem. Evidentment, sempre hi ha un marge d'error, diguem-ne, en això, però no, la visió en la que el sindicat convoca una vaga, sí o no, i llavors la gent s'apunta o no, doncs, bueno, és relativa. Al final, el que es fa, no?, i en el que es treballa, doncs és veure realment quines són les necessitats dels professionals i en funció d'això actuar.
Doncs n'estarem molt pendents, òbviament, aquí a Ràdio Sabadell. Anirem parlant amb el Sindicat Metges de Catalunya amb aquesta situació i aquesta demanda que feien doncs, des dels professionals de la sanitat per una millora del finançament a la sanitat pública. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquest matí a l'Àlex Maier del Sindicat Metges de Catalunya a l'Hospital de Sabadell. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.